I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. I know better than I want you, but I succumb to...
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel. Now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do. Tonight I wanna drown in an ocean of you.
18 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Això és Camins, la ràdio nocturna de la casa. Ja us hem informat i ara és moment de rebre aquí al nostre programa. Sempre és un plaer a l'Àngel Miret. Àngel, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies per estar, per venir, ben tornat. Com estàs?
Estupendament.
Estupendament?
Sí, senyor.
Déu-n'hi-do.
Tu també, home, tu també, que fas bona cara.
No, jo avui estic fet, avui estic fet pols, ja t'ho dic, no passa res, admet, i farem el que podem. Hi ha dies i dies, hi ha dies i dies, Àngel, però me n'alegro que tu estiguis bé.
Sí, senyor.
Sí que se't veu. Escolta, ara entrarem de ple en els temes que ens has proposat. Amb l'Àngel, doncs, reflexionem una mica, l'escoltem cada tres setmanes i ens ajuda a mirar la vida, doncs, a través dels seus ulls, perquè ell s'interessa per temes que moltes vegades, d'altra manera, si no fos perquè ell es proposa, tal vegada no els escoltaríem. Però clar, venim d'una nit electoral, venim d'una ressaca electoral, bueno, que ha tingut també les seves conseqüències amb aquesta convocatòria d'eleccions generals que ha fet Pedro Sánchez, i volia demanar-te, com a persona social, com a persona que també has tingut els teus contactes amb la política, evidentment, com veus, com queda el panorama actual, i si, no sé, la teva opinió de tot el que ha passat, Àngel?
Bé, a veure, ja...
La victòria del Trias et sorprèn?
Planos diferents, no em sorprèn.
No,
en absolut, perquè hi havia, jo crec, un gran cansanci a Barcelona sobre la, diguem-ne, l'actuació que havia tingut l'alcaldessa durant aquests darrers anys, i sobretot aquest darrer període de mandat.
Sí.
I jo crec que el Trias va tenir l'habilitat d'aconseguir que totes les persones, diguem-ne, que estaven una mica tipes d'aquest model de ciutat que s'està construint sense gaire consens, per dir-ho també clarament,
sí,
doncs van fer una aposta cap a ell, que es presentava molt a títol personal. Fixa't que la paraula i l'expressió Junts quasi bé no sortia a la campanya, o quasi bé no ha sortit.
Sí.
I per tant, en Trias és un home de consens, és un home hàbil, és un home, diguem-ne, que té experiència, que l'edat que té també està una mica per sobre del bé i del mal, és a dir, tampoc ha de fer coses massa estrambòtiques, i per tant no m'ha sorprès. Em sorprèn més ara algunes estratègies que s'estan plantejant per fer-lo fora, algunes d'elles que em semblen unes idees molt extravagants, com la que s'ha manifestat aquest matí, per part d'una persona d'Esquerra Republicana amb un article periódico que deia sí que la Esquerra, el PSC i els comuns fessin alcaldessa a l'Ada Colau, que a hores d'ara és la tercera, o sigui, no ho acabat d'entendre.
Crec que són paraules de Joan Tardà, no? Sí,
en Joan Tardà, que és una persona extraordinàriament bondadosa i bona persona, la qual tinc la satisfacció de conèixer,
sí,
però en aquest cas no sé què li ha bufat avui al dematí. Deu tenir un mal dia, com tens tu? Perquè em sembla que és una idea que, més enllà de que m'agradi un desagradi, no té ni cap ni peus. I jo el que temo és que, en fi, que això és la democràcia, per tant és legítim que es busquin sumes per fer aquests famosos 21 a Barcelona. Ara bé, no m'agradaria gens com a ciutadà i com a demòcrata que aquesta suma fes per fer fora el Xavier Trias amb alguna operació, diguem-ne, tan paradoxal com alguna cosa que he sentit que seria... diguem-ne, el PSC fer alcalde en el senyor Collboni amb els vots de comuns, que fins aquí no hi ha res a dir, és raonable i forma part del que sempre ha dit la senyora Colau,
sí,
però a la que s'hi sumarien dos vots prestats pel PP o, i una cosa encara més surrealista, dos vots de Vox. A Vox, amb la qual cosa, diguem-ne, podria matar dos ocells d'un sol tret, que és, d'una banda, treure el que ells diuen l'anti-Espanya, en fi, l'independentisme i tot, tot aquest discurs, i alhora deixar el senyor Collboni una posició de debilitat extrema, perquè ser alcalde amb els dos vots de l'extrema dreta, home, doncs resulta que surts molt lastrat en el mandat, no? Jo espero que tot això es recondueixi i es facin els acords que es fagin, que siguin raonables. I si no n'hi ha més, doncs que sigui alcalde el més votat, que en aquest cas és el senyor Trias. A Catalunya, en un altre planell, gran baixada d'Esquerra Republicana, jo crec que hi ha diversos factors, però un segur que és el que s'ha dit ja, que és que el trencament de l'independentisme, doncs sempre a qualsevol grup polític, a qualsevol ideologia, quan hi ha trencaments entre ells, acaben perjudicant els dos, i en aquest cas la part més perjudicada ha estat Esquerra Republicana, que ha perdut 300.000 vots. Crec que Junts n'ha perdut 1.000 i pocs, molt pocs, i que si sumem, a més, els quants milers que ha tingut el PDeCAT anant sol, diguem-ne, estarien en un compte fins i tot una mica positiu.
Sí.
I, per tant, Esquerra haurà de reflexionar quines són les seves estratègies. I, finalment, a Espanya hi ha un avenç altíssim del Partit Popular i de Vox. De què sorgeix això? Jo crec que d'un cansanci, potser, d'algunes polítiques del PSOE. També és veritat que alguns mitjans de comunicació, sobretot els ubicats a Madrid, tenen una estratègia constant per pressionar el govern del PSOE. A vegades són crítiques raonables i a vegades no tant. I per tant, veig bastant imparable, es faci el que es faci, que el proper govern no sigui un govern del PP, que jo crec que seria bo que no s'hi sumés Vox, perquè veritablement el discurs de Vox en aquest moment doncs resulta bastant, bastant difícil d'entendre per una persona amb conviccions democràtiques. És a dir, el discurs de tornar, o sigui, d'eliminar les autonomies, ja veus ara a Mallorca també els de Vox han posat com a condició eliminar el català d'arreu.
Sí, sí, sí.
En fi, jo crec que són coses que avui no tenen marxa enrere i que generarien un trencament social. Aquest és una mica el diagnòstic, així dit, molt ràpidament, Rafa.
Però m'encanta la teva opinió, m'encanta escoltar la teva opinió. Estarem molt pendents de tot el que pugui passar, perquè això és un... no s'atura.
És un trencaclosques complex.
Complex. Veurem. Com a mínim l'alcaldia de Barcelona el 17, no? Si no estic equivocat, 17 de juny s'ha de decidir amb un pacte o amb un no pacte, i després tenim una altra carrera electoral que ens portarà fins a aquest, fins al juliol, aquest 23 de juliol, per votar. Entrem amb els temes que ens has proposat. Vols, d'entrada, parlar d'una persona que... Ignasi Torrent, es diu, mossèn Ignasi Torrent, que va morir fa res, el 20 de maig.
Sí, havia estat patró d'aquesta casa,
sí,
de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
De fet, m'ho deia Ferran aquesta tarda, que l'havia vist moltes vegades per aquí.
Sí. I és una persona que té una vida de pel·lícula, més enllà de l'amistat que m'unia amb ell i de l'admiració que sento envers la seva persona. Voldria fer una breu ressenya de qui és aquest personatge, un personatge que era anarquista, que va estar a la presó per anarquista, no massa temps, però va estar un parell de mesos detingut,
sí,
a la predemocràcia, diguem-ne, per activitat política, que era un economista de prestigi que va ocupar els càrrecs de la Generalitat durant molt de temps, els càrrecs directius, i per tant doncs era un home molt ben posicionat, de família benestant, d'una família, en fi, no vull dir riquíssima, però sí d'una persona, d'una família molt ben situada, i que finalment... Ell ja tenia una fortíssima vocació social, doncs havia estat una de les persones fundadores d'Amics de la Gent Gran, de fundacions vinculades a les malalties mentals, desenvolupament comunitari, etc. Però que finalment s'ordena als 62 anys.
Als 62
anys.
Sí, sí. Això és una primera dada molt sorprenent,
Home, molt i molt sorprenent. Una persona, de més, insisteixo, amb un perfil socioeconòmic elevat, i que la paradoxa és que jo el vaig visitar, per sort, uns dies abans de morir. Jo, francament, no era conscient, jo crec que no ho era quasi bé ningú, de que la mort la tingués tan propera, i ell em va dir, no tinc un duro. O sigui, va ser una persona que va passar d'heredar de la seva família uns quants pisos a Barcelona, una quantitat de diners significativa, perquè, a més, ell, insisteixo, havia tingut càrrecs ben retribuïts, malgrat que, a tall d'anècdota, també diré, Rafa, que... Alguna vegada que el havia anat a visitar, quan ell tenia algun d'aquests càrrecs, francament anava vestit que feia pena. I finalment, una de les secretàries que havia tingut un dia em va confessar que finalment van optar un grup d'amics per comprar-li la roba. perquè si no, del seu salari donava una altíssima part del seu salari a persones necessitades i finalment no li quedava quasi bé res per ell. Per tant, diguem-ne, van tenir que prendre aquesta iniciativa perquè ocupant càrrecs de responsabilitat anava a reunions que deia, escolta, és que fa...
Però, per tant, aquesta dada ja ens parla d'una persona extraordinària.
Era un personatge absolutament increïble. Jo no dic que fos perfecte, eh? Com totes les persones, tenia els seus defectes, tenia un llistat d'acudits reiterat i pesat.
Tothom som una mica pesats.
Insistent, no? Aquest era especialment pesat en aquesta faceta,
sí.
Però després, quan va ser capellà, que va ser, entre altres, també va estar a Santa Maria de Badalona, jo hi havia anat alguna vegada i m'escandalitzava, perquè és que era impossible estar amb ell uns minuts sense que contínuament el telèfon mòbil estigués interrompent, i no era per parlar de futbol ni per parlar del temps. Eren persones que li demanaven diners, que li demanaven ajut, que li demanaven consell... Bé, o sigui, una persona absolutament lliurada als altres, d'una manera que jo hauria de fer memòria, però que jo hagi conegut directament, crec que no he conegut mai a ningú amb aquesta dedicació als altres. I aleshores, doncs, al final, quan jo aquest dia, insisteixo, el visitava pocs dies abans de morir, li deia, home, però escolta, tu deus tenir una bona pensió, Ignasi. I em deia ell, oh, és que la pensió també la tinc embargada. I dic, i doncs, quins crèdits has fet o quines barbaritats? Diu, no, és que he avalat gent insolvent. I com que aquesta gent insolvent no han pagat finalment els crèdits que han demanat, doncs ja ho saps tu, que repeteix contra la persona avaladora.
Sí.
I, per tant, fins i tot ell només podia mantenir la part de pensió no embargada, que és bàsicament el salari mínim interprofessional. I així estava. Estava a la residència sacerdotal de Sant Josep Oriol, i els amics, per sort, molts amics que tenia, doncs ens vàrem trobar absolutament sorpresos d'aquesta mort inesperada i relativament jove. Era un home que tenia 76 anys.
Efectivament.
Abans parlàvem justament d'en Xavier Trias, i ell era molt amic d'en Xavier Trias. Malgrat això, el dia de l'enterrament vaig tenir el gust de veure polítics de tota mena i condició en el seu enterrament. Sí. Per exemple, no vull dir noms, però gent molt destacada de les CUP, de les candidatures d'Unitat Popular, gent molt destacada, antics dirigents d'Unió Democràtica, de Convergència, amics del Partit Socialista, en aquest cas no personalitats destacades, però gent militant del Partit Socialista, és a dir, que va aconseguir sumar al seu entorn i el reconeixement a la seva persona gent de variadíssimes conviccions polítiques.
Això diu molt, eh?
Una persona estimadíssima,
això ens parla molt de la persona.
Estimadíssima, però que lamentablement aquests últims anys no els va passar bé. Va tenir tota una sèrie de problemes de salut i, per tant, va tenir el consol d'aquesta gran quantitat d'amics, però ell, aquests últims temps, no va estar bé. No va estar bé.
Doncs des d'aquí...
Descansa en pau, amic Ignasi.
Exacte.
I amic d'aquesta casa, també.
Una pregària, un record per aquest personatge, com tu dius, aquesta persona lliurada completament als demés, donant la vida constantment, Ignasi Torrent, mossèn Ignasi Torrent, que el cel sigui. Fem una pausa, si et sembla bé, Àngel.
Vinga.
I encara tenim un parell de temes per seguir conversant amb tu, que ens ve molt de gust. Pausa i tornem. Mira, clavats dos minuts que passen de dos quarts de nou, seguim en camí, seguim amb la companyia d'Àngel Miret. Hem parlat i hem lloat aquesta figura de mossèn Ignasi Torrent, que va ser patró d'aquesta casa, molt conegut segurament per moltíssima gent. I ara fem un canvi radical de tema, Àngel, perquè ens vols parlar de la capa d'ozó i els lins, que són els linfes, no?
Jo en diria com allò dels acudits, que tenen que veure la capa d'ozó amb els lins.
Sí. Jo quan ho he vist, perquè de vegades ja saps que jo intento documentar-me una mica sobre el que tu proposes, però en aquest cas he estat incapaç.
Doncs mira, que són accions... En aquest moment que tenim, diguem-ne, una visió una mica del nostre entorn, amb tanta violència, tantes guerres a nivell mundial, tants problemes amb la nostra relació amb la natura... Són dues magnífiques bones notícies que indiquen que l'acció humana ben orientada pot tenir efectes molt positius. Per exemple, els linxs. Parlem primer dels linxs.
Vale.
Mira, els linxs, saps quan n'hi havia fa 20 anys, estaven a punt d'exterminar-se, va haver-hi només, hi havia entre Espanya i Portugal, hi havia 94 exemplars.
Només.
94 exemplars, sí. Poquíssims, sobretot perquè aleshores ja hi ha problemes de consanguinitat, els creuaments s'han de fer molta